Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Vilassar de Dalt, 12 de novembre del 2010. Troben morta a casa seva a Vilassar de Dalt una dona de 53 anys. El cadàver està al llit de boca terrosa, tapat amb l'adredor, amb senyals evidents de violència. La casa està regirada, calaixos oberts, roba escampada per terra i ditades de sang als mobles. Uns ulls no avesats a mirar l'escenari d'un crim hi veurien un robatori amb violència. Els ulls que saben on han de mirar i veuen una altra cosa.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La història que us comencem a explicar avui demostra dues coses. La primera, que hi ha casos en què l'escenari del crim pot ser un llibre obert. Només cal saber llegir-lo. I la segona, que de vegades als humans ens pot identificar tant el que diem com el que no diem. Si habitualment els detalls són importants, el cas que us expliquem avui encara ho són més. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Som al Maresme, a Vilassar de Dalt, un municipi de 9.000 habitants que podríem dir benestant, el 19è més ric de Catalunya, segons l'Institut d'Estadística. Aquest cas comença a l'Escola Sant Jordi, al centre de Vilassar, i tindrà dues amigues, la Núria i l'Àgata, molt preocupades per una tercera, la Carme. Les anirem coneixent. És divendres, 12 de novembre de 2010, 1:15 del migdia. A la classe dels més petits, els de 3 anys, els que no es queden a dinar, esperen que els vinguin a recollir. Però toquen la una i un dels alumnes encara espera que la cangur que se l'endú cada migdia el vingui a buscar. A l'escola els estranya perquè la cangur, que es diu Carme Blanc, no fa mai tard. Té 53 anys. La seva cosina és la Núria Campins, que ens ajudarà a explicar-vos aquesta història.
Aquest nen no el venen a buscar. Sí, van així, ens van trucar a son pare. Escolta, que no l'heu de venir a buscar d'aquí. Van trucar a la Carmen no contestava.
El pare del nen és el Michael. Quan l'avisen de l'escola, el Michael ve corrents de la feina a recollir el fill. Pujant cap a casa, truca a la cangur, però no li agafa el mòbil. La Carme i el Michael són veïns. Viuen de costat al carrer Torres i Bages de Vilassar, més amunt de l'escola. Són dos xalets unifamiliars amb jardí, en una zona residencial amb força pendent. Estan just on acaba el nucli urbà. Més enllà hi ha un descampat i després el bosc. Quan arriba a casa, el Michael pica el timbre de la Carme i res, silenci. Veu el cotxe de la cangur aparcat a fora. Ens ho continua explicant la Núria i el seu marit, el Josep Roca.
Tenia el cotxe fora, que no havia agafat.
Sí,
no,
el cotxe estava allà. Si havia marxat era per allà, perquè ells viuen com una urbanització que, bueno, per anar cap avall, al mig del poble, i has d'anar amb cotxe. Per anar a buscar el nen i tot, anava amb cotxe.
El Michael no té el número del marit de la Carme, el Joan. sap que treballa fora de Vilassar i no torna fins al vespre. Preocupat, decideix intentar entrar a Ca la Carme per saber si li ha passat res. Però no hi vol entrar sol i, a més, ha de deixar el nen amb algú. Va a buscar els dos veïns que viuen just al davant. Ells tampoc tenen el número del Joan, però sí el contacte d'una de les millors amigues de la Carme, l'Àgata. Ara ve una cadena de trucades per saber si algú sap alguna cosa de la Carme. Primer telefonen a l'Àgata, que els diu que no en sap res, que també li ha trucat tres cops i que tots tres cops li ha saltat la bústia. L'Àgata truca immediatament a la cosina de la Carme, la Núria.
Estava aquí al migdia, ja era. Núria, que saps on és la Carme? Perquè mira que l'he trucat vegades. Tenia d'anar a algun lloc? Jo dic, ai, no ho sé, no, perquè que no va buscar el nano, no, és que no... No hi ha anat, i ara ja hi ha els del costat de casa seva que estan amoïnats. Diu, a veure si haurà caigut, i clar, això va ser el primer, que haurà caigut, no pot replegar el telèfon. Bueno, vam trobar molt raro. Molt raro. I l'Àgata també anava trucant. No, és que ara el Michael hi entraran.
Aquestes tres dones, la Carme, l'Àgata i la Núria, es van criar juntes a Vilassar i encara conserven una gran amistat. Els tres matrimonis surten a sopar sovint i cada any van junts de vacances. La Núria i la Carme s'estimen com a germanes. La Núria és l'única familiar directa que li queda a la Carme perquè no té germans ni fills i els seus pares ja són morts. Tornem a la cadena de trucades. Quan l'Àgata penja, la Núria truca al marit de la Carme, el Joan, per avisar-lo que la seva dona no agafa el telèfon. A ell també li estranya. Prova de parlar i ell també dues vegades, però la Carme tampoc li contesta. Són les dues del migdia i el Joan decideix agafar el cotxe i anar cap a casa. El Joan treballa a Vilanova del Vallès i fins a Vilassar té uns 25 minuts en cotxe. La Núria i el seu home, el Josep, fan exactament el mateix, però des de Cardedeu, que és on viuen. La distància és si fa o no fa la mateixa. Mentre uns i altres venen en cotxe, al carrer Torres i Bages de Vilassar, el Michael i els altres dos veïns han trobat oberta la porta del darrere de Ca la Carme i entren. Així que hi posen un peu, veuen un escampall de coses per terra. Papers, roba, calaixos oberts... De seguida pensen que algú hi ha entrat a robar i els fa por que els lladres encara siguin a dins. Per si de cas, van al garatge i agafen una destral i un angle metàl·lic per si s'han de defensar. Obren les portes amb un cop per assegurar-se que no hi ha ningú amagat al darrere. Avancen a poc mentre van cridant la Carme. Al menjador hi ha la gossa ajeguda tranquil·lament al sofà. Pugen al primer pis i llavors entren a l'habitació de matrimoni i queden garratibats per la impressió. La Carme és morta al llit. Baixen l'escala corrents amb el cor a la boca, surten al carrer i truquen al 112. És un quart de tres de la tarda. Al cap de pocs minuts arriben una ambulància i els Mossos. Entre ells, l'agent d'homicidis Martí Esquerra.
Pugem a la primera planta, que és on hi ha els dormitoris. En el dormitori conjugal ens trobem el cadàver d'una persona, d'una dona. El cadàver està bocaterrosa, tapat amb un llençol, sobresurt una cama i presenta ferides en el cap, a l'esquena i a la mà. Les ferides que presenta són molt violentes, són molt contundents. El cap estava en bastant mal estat, són ferides incisocontuses, amb abundant sangrat, i també a la mà dreta presentava ferides de defensa.
Quan la gent en retira l'edredor i el llençol xops de sang i destapa el cadàver, veu que la dona va vestida només amb una samarreta blau elèctric i sense roba interior. Li sobta una cosa vermella.
Quan fem aixecament del cadàver i comencem a moure'l, de seguida ens adonem amb un detall que ens crida molt l'atenció, i és que trobem una peça de roba interior, concretament un tanga masculí en forma d'elefant, i es troba sobreposat a l'entrecuix de la víctima.
El tanga en forma de trompa d'elefant està entaforat entre les cuixes tancades de la víctima per darrere. Ja us hem dit que el cos està bocaterrosa. Primer s'han mirat el cadàver. Ara es miren l'habitació.
Tot regirat, tota la roba per terra, amb força taques de sang per arreu. L'habitació sí que està regirada, però de manera desigual, no? Ens fixem en que hi ha parts que es troben molt regirades, com la de vestuari d'ella, i la part de masculina no està tant. anem a les altres habitacions de la mateixa planta. Continuen estant regirades, però també ens crida l'atenció que és com un escorcoll molt selectiu. Alguns calaixos es troben trets i bolcats, altres no. Molt selectiu. Després ens desplacem a la planta de baix i també veiem el mateix. Un escorcoll i també tenim aquesta sensació. Hi ha coses disposades per sobre el sofà, però estan molt ben posades, no es veu barrober.
Ja us hem dit que l'escenari del crim parlaria gairebé en veu alta. Pareu atenció a tot el que ve ara, perquè comença a dir coses. Què veuen els Mossos, Judit Perpinyà?
Troben restes de sang en uns quants punts de l'habitació, taques vermelloses que semblen ditades. N'hi ha a les portes dels armaris, a quatre pantalons, en una dessuadora, a la tapeta d'un interruptor de la llum, en un sobre de paper i en una capsa de cartró. Sobre un moble troben 2 dècims de la loteria de Nadal. Som a 12 de novembre, falta un mes i mig per la rifa. A part d'això, també troben diners, per ser exactes, 4.760 euros, repartits en diferents llocs de la casa, amagats en capses i en armaris. Sobre el llit d'una habitació hi ha el passaport de la Carme. No troben ni el seu mòbil, ni cap cartera amb documentació ni targetes de crèdit.
Quedeu-vos amb la taca que sembla una ditada a la tapeta de l'interruptor. Serà important. A l'escenari del crim hi ha 3 troballes més que criden l'atenció als investigadors. La primera és al terra de l'habitació de matrimoni, enmig de la roba escampada.
Hi ha una nota de manuscrita, un paper petit, que el recollim. Concretament posava, semblava com una sèrie de propòsits anotats a mà. Concretament posava pau a casa, arreglar problemes, amor.
Amor està escrit en majúscules. El primer que pensen els Mossos és que la parella podria tenir algun tipus de conflicte. Continuen avançant. Al terra de la sala d'estar, davant la llar de foc, hi veuen una bola de paper rebregat. És una foto.
La troballa de la fotografia, que també ens crida l'atenció, aquesta fotografia en què apareix la Carme amb un infant i aquesta fotografia completament arrugada, no?
Els Mossos només saben que el nadó que surt a la foto no és fill de la Carme, perquè els 3 veïns que han trobat el cos han explicat a la policia que el matrimoni no en té de fills. La tercera troballa està entre tot el paperam escampat per terra i és una factura d'un telèfon mòbil Movistar.
Hi ha unes trucades puntejades, en bolígraf estaven puntejades, és a dir, marcades. Una sèrie de trucades en concret, sempre del mateix número de telèfon mòbil.
De seguida saben que és el número del Joan, el marit de la Carme. En demanen un estudi a Movistar. Volen saber qui és el destinatari de totes aquestes trucades fetes pel Joan i que estan marcades. Tot seguit es miren portes i finestres.
La porta de darrere, els testimonis ens havien dit que l'havien trobat oberta, però igualment no s'havia manipulat. Els companys de la policia científica van estar mirant-la i no presentava cap marca d'eina, i la de davant tampoc. Ni accessos, ni finestres, no hi havia cap forçament.